Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Bona música amb el nou disc de Psiconautes i molt de teatre per aquests dies de festa passen avui per l'Aviador. Benvingut a tothom.
I abans de saturada per la Setmana Santa, rebem els membres de Psiconautes a punt de celebrar l'11è aniversari i davant la imminent presentació del nou disc Jungla, el jazz Fortesa de Palma. Després, el productor Javier Matesanz ens du Torna-la a tocar, Sam, l'obra de Woody Allen, que es podrà veure a Palma el cap de setmana que ve, i també ens torna a dur a Gori Artieda, que reprèn i reemprèn la seva trajectòria més escènica.
Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Just Fortes, el control tècnic. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Esta ansiedad no encuentra su paz. No rompe el hielo, ni limpia el mar. No me hace bien, ni me hace mal. Pone mis ojos a trabajar. Tanto soñar, duelen las legañas en esta jungla sin corazón, no reparten pan.
Sentim la música de Psiconautes. Jungla sin corazón és el títol d'aquesta cançó que de forma indirecta dona també nom en aquest llarga durada. N'hem parlat molt de totes les col·laboracions que hi ha, des d'en Llorenç Santamaria, passant també per Santiago Auserón, Galen Ayers, entre molts altres, sense oblidar també a Pau Vizcaíno, que seria com es relleu, que participa també i que d'aquí un parell de setmanes també seran nosaltres fent música en directe. Avui tenim en Albert, que ets ànima de Psiconautes. Com estàs? Ànima i et cervell que navega per la ment, o que, com estàs, Albert?
Bé, molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, i també saludam avui en José, que no sé si s'estrena totalment a la ràdio, sí. Però amb nosaltres, més o manco, sí. En José és un dels guitarristes de Psiconautes. Benvingut, també.
Moltes gràcies.
Igualment. Ja era hora que venguessis, eh?
Sí, sí, ja faltava.
Intentarem que l'experiència sigui agradable i tornis.
Molt bé.
No te torturarem. No. Perquè a més heu fet un discazo. Jo li deia a en Albert que va tenir la deferència de deixar-me escoltar, de regalar-me un disc, i la veritat és que me va sorprendre lo bé que sona, me va sorprendre lo divers que és, me va agradar moltíssim. Jo crec que cada tema té una història, una textura, i t'evoca coses molt, molt diverses i molt xules.
Era un poc s'intenció, no?
Vale.
Sí, era un poc... Si era fer un disc... Bueno, els discs que ens agradaria escoltar, no? Que no sigui monocolor, que hi hagi varietat. I, bueno, crec que ho hem aconseguit.
La veritat és que sí que ho heu aconseguit. A més, totes les col·laboracions donen molt de color, aporten molt en aquest tema, que sempre la majoria els compone en Albert, que ja sempre ha tingut el seu estil des de que va tenir la Isla, varen guanyar el concurs de pop-rock a la dècada dels... ara anava a dir dels 90, però no, va ser dels 80.
Sí, final dels 80, 88.
Una cosa així. Llavors la Isla va tenir el seu recorregut, vares anar a viure a la península, Albert, començant una etapa nova, i des de fa uns anys vares tornar a Mallorca, en la qual cosa sembla que està com ja madurat, no?, el teu concepte, i s'ha concentrat en aquest disc tot allò que tenies per dir, per compartir de la millor manera.
Sí, bueno, supos que el temps té aquestes coses bones a vegades, no?, que vas sintetitzant el que més t'interessa i el que més t'agrada, i crec que amb l'ajuda dels meus companys, d'en José, d'en Fran, d'en Pep Aguiló i d'en Berni, ho hem plasmat en aquest disc, i de molta més gent que ha col·laborat.
Dius, Albert, que és el disc que vos hagués agradat escoltar. Les col·laboracions són aquelles que volíeu o heu hagut també de triar, tot i que entenem que tots són músics que vosaltres respectau i veus que vosaltres es considerau que aporten, no? Però, clar, en cercar aquesta diversitat, no sé si heu hagut de forçar una mica, bueno, anem a tirar d'aquí, anem a tirar d'allà, perquè es dic ser precisament molt heterogeni.
Pues la veritat és que força, no?
No,
no tot ha vingut un poc...
Rodat,
sí.
Clar, les col·laboracions, estar... tot ha vengut d'una manera molt natural. No hi havia gent que ni mos imaginàvem que estarien els discs, i que és, sense Antin ni Bisuit, no hi comptàvem, no? Però, bueno, va anar sorgint tot així, bastant rodat, i la veritat és que estan molt satisfets del disc.
Li vau donar fet a cada una de les col·laboracions, de les col·laboradors, col·laboradores, serà aquest el tema, o com va anar el procés?
No,
bueno, en cas de Llorenç va ser ell que va escollir la cançó que volia.
Mm.
Pensàvem que escollia una altra, que era més del seu
estil. Rotllo, sí.
Sí, i al final va agafar. Que va ser en Pau que va agafar la que pensava,
sí,
que seria la d'en Llorenç.
El més gran de tots els que estàvem implicats en els discs, en Llorenç, ha triat probablement la cançó d'un so més actual, més rockero, que és una canció, i en Pau, que és el més jove, ha triat el més clàssic dels discs, que és En un balcó.
Que és com un bolero.
Bolero rock.
Sí.
Molt bé, doncs, ja que parlem de les cançons, anem a escoltar-les, encara que sigui un fragment breu. Hem parlat de Llorenç Santamaria per respecte, per edat, perquè la trajectòria que té és impressionant també. Anem a escoltar la seva col·laboració en aquest tema, que se diu Una canció.
Insinuosa en su vuelo continua con su juego.
Idò, com dèiem, una col·laboració fantàstica. Sempre és una temptació demanar-vos, els membres de Psiconautes, si per aquesta presentació de divendres de la setmana que ve, dia 10, en el Teatre de Ses Fortes, hi haurà en Llorenç Santamaria, per exemple.
Bueno, en Llorenç, en principi, ha dit que sí.
Ah, que bé.
En principi. Encara no, fins al darrer moment. Per això no direm res sobre la gent que estirà en el teatre. Sí que haurà qualque sorpresa, que no s'hi compta i que hi serà. Però com que ni siquiera nosaltres mateixos ho tindrem segurament fins d'aquí una setmana, que serà poc abans del concert. Així que millor mantenir-ho en el... No és que sigui un secret, és que no ho sabem ni nosaltres. No?
Millor no confirmar abans per el que pugui passar.
Hi ha gent que està confirmada, hi ha gent que sembla que sí, que no ho sabem, hi ha gent per confirmar. Així que quan jo, en el teatre se desvelarà tota la moguda.
Però se veu tranquils, no? És una data important, una presentació de disc.
Sí.
Vull dir, no passa cada dia. És tan difícil aconseguir que la gent moltes vegades vagi en els concerts, que és com concentrar-ho tot en un dia i que hi anirà tothom, pensam.
Sí, bueno, de moment l'entrada està anant molt bé. Estan venent moltes entrades. Sí, sí. I estan tranquils perquè han presentat molt de disco allà. I després la banda està molt, molt
sí, empastada. Sí, estem fent bona feina, bons ensaios, i sona bé ja, sona bé. Per això estan tranquils.
Que bé, idò, aquí una col·laboració que també vareu publicar com a segon senzill, Mapans, o primer o segon, primer. Que és Les Mujeres de la Lluvia, amb la Galen Ayers, que ha resultat també una molt bona amistat per voltros i una persona fantàstica que també va venir al programa i mos va encisar a tots, mos va encantar. Anem a escoltar un poc i també del que parla aquest tema. Poètic, aquest final, aquesta cançó estava clar que seria per anar a Galen, parlant sí. de dones i...
Sí, jo ho vaig veure clar tot. Quan li vaig proposar a Galen fer alguna cosa en els discs, encara no sabíem què. Però quan varen amb aquesta Les Mujeres de la Lluvia, estava clar que era l'ideal per ella. No? Li varen proposar, li varen enviar la maqueta, li va encantar, i aprofitant d'un viatge que ella va fer a Madrid, varen aprofitar per gravar-la a un estudi de Madrid, que ha estat l'estudi central on s'ha centralitzat tota la feina d'aquest disc.
És a dir, que heu anat tots a Madrid a gravar, o no? Algunes coses aquí i allà s'ha sí. postproduït.
Ja s'ha mesclat, sí. s'ha masteritzat allà, sí. però...
I d'aquesta etapa teva a Madrid, o de Segòvia?
Sí, no,
o...
és l'estudi on jo vaig gravar 6 discos en solitari allà a Madrid, i és on tots els vaig gravar, en aquest estudi. Tinc molt bona sintonia amb l'encarregat de l'estudi, amb l'amo, amb en José, i bueno, van gravar la maqueta original, la primera maqueta del disc aquest, la van gravar tot allà. Però la vaig gravar jo i vàrem anar preparant les pistes perquè cada músic, a diferents estudis, va anar gravant el seu.
Molt bé, i Albert, bé, anem a escoltar un fragment d'aquesta altra peça, ja no heu fet referència abans, en José, és En un balcón, amb aquesta col·laboració amb en Pau Vizcaíno.
Atraviesen las fronteras como si no fuesen con ella, que la amparen las estrellas porque forma parte de ellas. Y en un balcón que proclame su amor.
En Pau Vizcaíno es fi d'en Albert. Bé, ara volia dir que en Albert li cau sa bava, però no, s'ha intentat aguantar i mirar allà a l'infinit, així, molt seriós. Però ha de ser molt emocionant, no?, veure lo bé que ha sortit en Pau, amb aquest talent musical també, encara que sigui d'un estil actual del seu temps, lògicament, però vos enteneu també bé musicalment.
Sí, en Pau, escolta, igual que jo, escolta coses molt diferents, no? Com, coses de seva generació, com és normal, però també escolta els Beatles o King Crimson, vull dir, és un tio que està molt obert a influències, igual que he estat jo sempre, no? I sí, molt content de que estigui en aquest disc i de que, bueno, de que encaixi també, no?
La veritat és que sí, encaixa molt bé. Vos imaginava ara les festes de Nadal allà a les 3 de matí cantant la cançó allà com dos col·legues, no? No?
Guitarra en mano.
Bueno, en Pau és tercera generació de cantants. Mon mare era cantant professional. Ja.
Que bé.
Ja són 3 generacions.
Sí, ho vares dir un dia també per sí. aquí.
Que guapo. Varen fer referència també a la inclusió de Noche Absurda, que és un dels temes històrics de la isla, dels primers repertoris d'en Albert. Per què va estar tan important recuperar justament ara aquesta
bueno,
cançó?
Bueno, Noche Absurda no ve de la isla, és anterior, però no de la isla, és posterior. Però és un tema que...
La isla és posterior.
No.
La cançó
és posterior, sí. Jo vaig fer aquesta cançó i la vàrem incloure a un recopilatori que jo vaig treure fa...
És molt curiós, te vaig contar un dia, que jo vaig fer, vaig programar les bateries d'aquesta cançó, sense saber que eren d'en Alberto.
Que fort.
Bueno, va passar en Paco, sí. Paco Ballester, oye, José, m'has de mirar per aquesta cançó, fer unes bateries, tal i qual. I le vaig fer i jo no sabia ni que estava editada. I després, quan el van tenir que tocar, diu, que cançó me sona.
Clar, aquesta ja la te sabies.
Però pues també sí. Toca't la bateria, curiosa. José.
No,
les programaves.
Varen programar. Ah. Bueno,
sí, a vegades el que han fet en aquest disc és partint d'una guitarra rítmica i una veu i uns estructures i uns arranjaments, primer programar per després treure les pistes programades i ficar les pistes de músics reals, no? Això és un poble que hem fet en Jungla. I Noche Absurda la vaig incloure a un recopilatori que jo vaig fer del meu disc en solitari, amb Espora també, i estava afegida com un bonus track d'un tema inèdit, no? Sí. Però amb una versió diferent. I amb els temps, tocant-la amb els psiconautes, va sorgir la versió que està gravada, que era molt, a mi me semblava inclús més interessant que l'anterior. Per això està en el disc.
Idò, bé, abans sentíem un fragment també d'aquesta peça, l'escoltam també un segon, si pot semblar bé.
Por esa noche peligrosa unos cuantos días en rojo todos los semáforos que me encontraba en la Gran Vía por esa noche peligrosa me despedí de mis amantes y volví a creer en las rosas igual que había creído antes.
I don Albert té una manera molt personal d'escriure les cançons, però me sorprèn que ha poques referències a amors directes. Supos que estan allà, que supos que en parles, no?, dels teus amors o de les sí, seves vivències, bueno, de forma no tan explícita.
Sí, parlem de... Sobretot parlem... Aquest disc més que té temes que xerren de relacions, com aquesta, no és absurda, però sobretot se xerra bastant del món que tenim, no? De lo que mos envolta, no? I és com una cridada cap a nosaltres mateixos i cap a tothom d'hòstia, peguem una ullada al voltant perquè estem en un puto manicomi.
Totalment.
Vivim en un puto manicomi. És com dir, hòstia... ¿Qué está pasando aquí, no? Esta jungla sin corazón, ¿no?
Totalment. Recordem que serà divendres de la setmana que ve, dia 10, quan psiconautes presentin aquest disc, Jungla, en el Teatre de Ses Fortes de Palma. Les entrades van bé, com heu dit al principi, més de mig teatre ja està ocupat. Però bé, si algú mos escolta i se vol apuntar, ho podrà fer, un concert sorpresa, però on se tocarà tot el repertori amb tots els membres del grup i tal vegada qualque convidat i col·laborador. Dèiem també que tot ha anat com a molt rodat i està molt màgic perquè ja heu dit al principi que les col·laboracions no és que fossin agendades i marcades en el calendari de tal dia a les 10 ha de venir tal persona, no? Que varen sorgir, varen fluir, que fas, ah, mira, pues veniu... un poc ha estat l'esperit, no?, del disc, de les gravacions.
Sí, tot ha anat així. De fet, tot, des del primer moment, ha anat tot sorgint d'una forma molt natural. I jo crec que això se nota a les cançons, també, saps? No, jo crec que aquest esperit de todo funciona ha quedat plasmat.
I no hi feim moltes vegades massa referència, no? Però Espora Records també té el seu mèrit, confiant en vosaltres, donant suport a les darreres publicacions discogràfiques que heu fet, no? En format físic, Albert i José, eh?
Sí, Espora és fonamental.
Sí, en Pincho fa molt bona feina aquí. Pues la música de Sevilla.
I com li va lo de la distribució? On arribarà el disc?
Bueno, a la distribució s'encarrega Blau. És la primera vegada que col·laboren les dues companyies, no? Blau i Espora. Espora edita i Blau distribueix. I el disc està a tota la península. Se pot comprar a qualsevol tenda, a grans superfícies, i si no estàs en una tenda el pots comanar.
I ara anava a fer una broma, però no, és igual. Santiago Serón, Ali Bisuit, va ser una d'aquestes col·laboracions que aporten bastant, tenen també molta crida pel seu nom, però evidentment això ha de fluir i ha de ser una cosa natural. Si varen trobar tan còmodes que varen dir, vinga, tio, tal.
Sí, nosaltres no ni li varen demanar. Varen venir sopar a casa anant-hi en Santiago, que hi havia en Luis a casa nostra, i no sé qui més hi havia, uns quants, un sopar d'amics, i van ser ells, quan van escoltar les cançons, va dir, venga, mañana venimos al estudio.
Que bé.
I, pues, estupendo.
Hecho y hecho.
Bienvenidos. Supera. Bienvenidos.
Molt bé, i ara haurem de fer bolos, no? Concerts.
Però... Sí, estem en ello, ja tenim una sèrie de dates que no, ara mateix no me demanis perquè no me'n recordo, estan apuntades per ahí.
Som músics.
Tendrem temps de...
Tenim el dia 10.
Sí, el dia 10 segur.
Ese misterioso artefacto que és l'agenda d'un músic.
Després tenim... Per maig, no? Hi ha un...
Sí, hi ha diverses coses, sí.
Bé, aviat celebrau el 11 aniversari, també.
10 aniversari.
Bé, no...
Hi ha una sèrie, hi ha com 5 dates.
10 aniversari, 10 d'abril...
Sí.
Jo crec que són Z, però bueno.
Bueno, jo el que tu diguis.
És igual, aniversari, festa, que és l'important. Albert, a la teva època a la península vares fer aquesta gran amistat amb el Luis Auserón. No sé si vares arribar a coincidir amb qualque altre mallorquí o balear que era per allà, Enrique López, o no sé si en Daniel també va fer ronda.
Sí, sí. I també amb en Miquel Ferrer, que ara és bateria de Burning, que també que va ser bateria dels primers dits de Psiconautes.
Que venen Burning, no? Venen, com venen?
No me demanis quan, però sí,
sí
que
venen. Sí, venen d'aquí poc, sí.
Sí, clar, la colònia mallorquina en aquell temps a Madrid mos relacionàvem, sí.
També ara, Daniel, fa uns dies, la setmana passada també tenia tot exaurit,
sí, sí,
amb concerts, que ha hagut de fer més dates, en la qual cosa molt bé aquesta tornada. Per tant, Psiconautes, divendres dia 10, a partir de les 8, a les Xes Fortesa de Palma.
15 euritos d'entrada, sí, està regaladíssim, i un concertàs amb sorpreses, que ells mateix ara mateix, tot i que volguessin, no podrien avançar, sorpreses en tota regla.
En sortiu firmarà en el disc.
I amb un disc que la veritat és que val molt la pena, paga molt la pena morlo per tot i que se s'escolti. José, Alberto, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, és un plaer.
Gràcies per venir. Adéu.
Jungla.
Exacte, l'extraterrestre, que és el tema on col·laboren Ali Bisuit i Santiago Serón.
Ràdio és diversitat.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Reproducció. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
a Atzena, amb Javier Matesanz.
I d'escena, perquè arriben títols, arriben propostes escèniques per aquests dies de festa i fins i tot més enllà, i les repassen totes amb en Javi Matesan. Javi, com estàs?
Molt bé.
Què tal? Que per què comencem?
Doncs, bueno, una comèdia clàssica, absolutament clàssica, ni més ni menys que amb en Woody Allen com a referent, però en aquest cas amb noms propis ben coneguts de la nostra escena. Torna-la a tocar Sam, que després també se va fer molt popular la versió cinematogràfica, que era Sueños d'un seductor, i que interpreta David Ordinas amb un llarg repartiment de gent coneguda per nosaltres, com en Joan Maria Pasqual, Toni Pons, Anna Catalina Bolena, Sant Adán, vaja, i tot això sota la direcció d'en Ricard Reguant, també
que
podem saludar ja.
Ricard, com estàs?
Bona tarda.
Com estàs, Ricard? Primer de tot, moltíssimes gràcies, perquè sé que estàu assetjant ja, vos queden uns dies per...
això està controlat, no? Ja, no, Ricard?
Sí,
estàs polint, és de res matisos. Ja de...
A part que jo diria una cosa, i no crec que m'equivoqui, que llevat d'en Woody Allen, Ricard Reguant és la persona que més controla aquesta obra de tot el planeta. Perquè quantes vegades...
Jo crec que sí.
Perquè la vares estrenar fa com a 20 anys, després fa 10 anys una altra vegada i ara una altra vegada, no? La vares estrenava
a
Catalunya.
Sí, la vaig fer a Madrid.
Ah, la vares fer a Madrid, també, en castellà.
I la vaig fer amb el Guillermo Montesinos i la Núria Osta.
Imagina. Doncs pues mira, te pots creure que en aquesta versió serà la primera que vegi teva, perquè jo vaig veure, només l'he vista una vegada, muntada al teatre, i era amb en Luis Merlo. No era aquesta la teva, no?
Ostres, sí, no era la meva, no?
No era la teva, doncs jo la vaig veure amb en Luis Merlo. Si dius que amb en Willy Montesinos també la vas fer, i totes les altres, pues no he vist la teva encara, la veuré ara.
La meva, la primera, va durar 5 anys, la vam fer.
Imagina't.
Vam fer més de 1.000 representacions, la primera vegada.
Bueno, i què mos aportes de nou ara amb en David Ordinas al capdavant del repartiment i aquest clàssic de tornar-la a tocar Sam?
Bueno, jo crec que la gent ja no la reconeix, no la coneix massa, no se'n recorda massa, i sobretot l'obra de teatre és que jo penso que és millor que la pel·lícula. Tot i que la pel·lícula a mi m'agrada molt, però l'obra de teatre té coses molt més divertides, molt més punyents, i aquesta nova visió de tornar-la a fer, de tornar-la a veure, no ha perdut punyalada, segueix igual.
Ja.
Les relacions sentimentals, la societat, les pors, les neures, tot és Woody Allen autèntic.
Vaja, és que, bueno, però Woody Allen la va escriure com a teatre. La pel·lícula se va fer molt famosa després, però en realitat, originalment, el text és teatral. I com tu dius, no perd cap actualitat, perquè parla del de sempre. Una separació, les dubtes, les pors, els somnis, el cinema, que no passa de molt.
I el cinema, sobretot el cinema. Sí. Clar, hi ha la figura emblemàtica de Humphrey Bogart, que curiosament molta gent no sap ja qui és, sobretot els joves.
Ai, per favor, això no pot passar.
S'ha d'ensenyar a les escoles, això, idò. En Humphrey Bogart, que en la teva versió actual és en Joan Maria Pasqual, cert?
Exacte. I té una gràcia especial que no la vull dir, perquè quan la vaig fer va ser així, i després m'ho van fer canviar, però he tornat a recuperar-la, la primera gràcia especial.
Ah, sí? Que bé.
No us vull dir res més.
No estriparem la sorpresa.
Et passo el David Ordinas, que el tinc al costat.
Vinga, i ja parlem amb ell.
Vinga, gràcies per trucar.
Vinga, gràcies.
Molta merda, Ricard.
Gràcies, adéu.
Com anàvem, David? Que bé, te feim córrer, perquè sé que estaves també gravant el programa de televisió.
Però si està acostumat a córrer.
Està acostumat.
Jo crec que són bessons i se van tornant a les feines, tu. No pot ser que David Ordinas... només un David Ordinas faci tanta cosa. Vinga, va.
Escolta, David, la primera versió ja era en Woody Allen, però és que al cinema era en Woody Allen i Diane Keaton. Una miqueta de responsabilitat si mateix deu fer la cosa, no?
Completament. I a més, tots hem vist pel·lícules d'en Woody Allen. Home. I tots sabem aquest estil que té tan peculiar de xerrar, de pensar, de moure's, no? Sí. I tot i que jo físicament no m'hi sent massa, sí que s'essència aquesta de persona díscola, no? Una miqueta que està all over the place, per tot, sí que l'he volgut conservar, i la veritat és que no és un paper gens fàcil, eh? No. Estic passant bastant malament.
Preparant el paper... penses en Woody Allen? D'alguna manera ens el vols fer recordar o fas un personatge David Ordinas?
És que jo crec que quan Woody Allen escrivia molt com a parell, no?
Sí,
I és inevitable posar una miqueta pensant en Woody Allen, no? Evidentment jo ho he fet de la meva fisicalitat, però aquests textos d'en Woody Allen són tan Woody Allen que és molt difícil separar, no? És molt difícil separar, però evidentment la gent quan me vegi a mi no dirà ai, mira, me recorden en Woody Allen. No ho sé, però...
Imagines que sí.
Bueno,
seria molt bo.
Aquí és que ara tenim una ensalada de referents que jo voldria dir, perquè, clar, resulta que quan tu tens problemes i t'emociones o somies o vols respostes a la teva corolla existencial, te compareix un Woody Allen, perdona, te compareix un Humphrey Bogart, oníric, no? Que t'aconsella. I aquest Humphrey Bogart és un tal Joan Maria Pasqual que té un Goya animat per fer de Woody Allen. Això ho sabies o no ho sabies?
Ostres, doncs no ho recordàvem.
Woody amb Woody, Woody amb Woody. Joan Maria Pasqual fa de Woody Allen i mos van donar aquí a Balears el Goya per fer de Woody Allen. O sigui, aquí la mescla mos ha sortit perfecta, no sé com...
Mos ha sortit...
Home, què més vols? Què més vols? Imagina't.
I això de dir que en Bogart m'aconsella és molt, és dir molt, perquè l'únic que fa és liar-me encara més. Totalment.
Si Humphrey Bogart aixequés el cap, a lo millor li pegaria una cosa com un cos corronen amb Woody Allen per haver-li fet això. Però vaja, escolta, i els altres companys teus són també... En Toni Pons és el teu millor amic, no? Que a més es diu Toni. És que ho teniu tot tan ben lligat.
Moltes coincidències, sí. Amb en Toni, a més, ja mos coneixíem de fa estona i és un gran company i jo crec que feia molt bona parella.
Idò, mira que bé que xarra de tu, Toni Pons, com estàs?
Bueno, pues fixa't, ben inflat.
T'imagines que hagués dit, ai, tot marxa molt bé, excepte en Toni Pons, que saps que és de pesat en els assatges.
Doncs mira, perdoneu, però dels tres personatges masculins, que falta un només, que és en Joan Maria Pasqual, i no està aquí perquè el vaig cridar i em diu hola, no podré estar, és que estic a Arizona. I dic, com que Arizona?
Està fent odissea.
Què l'heu enviat allà? Perquè teniu pressupost, això es nota. L'heu enviat allà a agafar accent, l'accent en Humphrey, no? O alguna cosa així.
És el més internacional de tots, no? Sí, sí. Està per allà rodant amb borisses, o sigui, sí. Brutal.
Crec que tenien un bol a Tucson. Això es queda bé. No, és que tinc un bol a Tucson, sí. M'ho va dir. Ah, molt bé. Escolta, bueno, vos duis bé fora, però i de dins com vos duis a l'escenari?
Bueno, és dificilíssim amb aquests actors tan professionals. Imagina't, és una gozada, realment. Sí. Molt bé, i a part de que no només mos duim bé, sinó que sobra, tot i que és molt loca i és molt guda i alieniana, sí, que li podríem dir, és superdivertida. Ja. I no deixant de riure, que espero que aquestes rialles mos les puguem mantenir per dintre, que no surtin de nosaltres, sinó que surtin dels espectadors, perquè és una obra, de veritat, deliciosa, per anar de pur entreteniment i disfrutar d'aquestes bogeries que s'hi passa per cap en aquests personatges dels masculins.
Havíeu coincidit, Toni? Havíeu coincidit en David i tu, Toni, o no?
Pues no.
Van conèixer fent un curt.
Sí,
correcte. I després, res, van crear amistat i ens hem anat veient, però com amics, no com a professionals. O sigui, hem coincidit d'amistat, sí.
Bueno. Teatralment no havíem pogut coincidir. Sí que és vera que me varen convidar, des de Jo en sé més que tu, a participar en el programa de cap d'any de fa 2 anys, però hi varen fer el curtmetratge, evidentment, dirigit per Miqui Marquès, un curtmetratge que també ha rodat moltíssim per festivals.
Jo l'he vist, aquest curtmetratge. És molt bo.
Jo ara... Però ara, en plan còmic, això, comèdia, i teatralment, sí, és la primera vegada que ho faig.
Jo ara ja fris en fer un teatre de barra amb vosaltres dos plegats, això està clar. Ah. Tots dos heu fet per separat, teatre de barra, ara vos toca... Ara vos, i ja que vos dirigeixi en Ricard Reguant, i ja, mira, així ho rematam tot.
Escolta,
i ja... Bueno, en David pot cantar i jo ballaré, perquè el meu... jo de cantar no sé.
Escolta una cosa, heu pogut accedir a imatges o alguna gravació, no ho sé, dels anteriors muntatges d'en Ricard, de tornar a tocar a Sam?
Pues ens envia... Ens va dir que millor que no, que preferia que no ho miràssim. Un dia ens va dir, no, preferia que no ho vegeu perquè no agafeu tics, perquè a part de ser un text que és molt, molt com diu, molt de Woody Allen i és molt loco, no?, perquè en Woody Allen això, que té això que els pensaments van votant d'un lloc a un altre, no?,
sí.
I també té moltes ensumiacions, no?,
sí.
Té en Woody Allen, però a part... ja no sé què volia dir...
No, que millor no deixar-te influir o condicionar per els anteriors muntatges.
Que té molt de... Té molt, això és el que volia dir. Que té moltes coses de gags molt físics. Molt, és molt clown. Té un punt molt clown, no?
Yeah.
D'ara... És molt com a teatre... molt teatre gestual, no? Molt de, ara puges, ara baixes, ara d'entrar, ara surts, ara agafes una... Ara agafes una jiqueta, ara tires aigua, ara li fots una trepitjada d'un altre. M'entens? Hi ha molt d'això, no? Jo crec que això, si surt d'un, és molt més natural que si estàs copiant com ho va fer un anterior, no?
Evidentment.
Si ho trobes tu mateix, no? Jo crec que va ser per això es va decidir no mirar altres produccions.
Que això ho podrem veure ja d'aquí 10 dies, dia 11 i dia 12 d'abril al Xes Fortesa.
Perdona,
sí,
perdona, Javier, dia 10 i dia 11.
Dia 10 i dia 11.
No. Perdona, no, dia 11 i dia 12.
Dia 11 i 12.
Dissabte
i diumenge.
Dissabte a les 8, diumenge a les 6.
Jo vull anar a la funció en la que un dels dos no se presenti pensant que era dia 10. En aquesta vull estar present i segut de vora d'en Ricard Reguant. per veure com aquesta ho soluciona.
Dissabte i diumenge. És que en el principi havia de ser dia 10 i dia 11, però després es va canviar a dia 11 i dia 12.
No convé gens confondre la gent, o sigui, serà dia 11 i dia 12, dissabte i diumenge d'abril, a les 20 hores dissabte, a les 18 hores diumenge.
Només volia dir una cosa que també m'agradaria, jo no sé si tenies pensat-lo, però tenim un cast de dones meravelloses.
Sí, les esmentades abans i no les voldríem. Digues, però...
Exacte, no, que també... O sigui, és veritat que és una obra ja que té uns anys i és vera que els protagonistes són masculins, però bueno, no tant, eh? Però vull dir que tenen molta importància perquè tot va al voltant d'aquesta obsessió del protagonista sobre que l'han deixat i el trobar, no?
Sí, sí.
I per tant, les dones són molt importants en aquesta obra perquè és com és l'univers d'aquest personatge, no?, que obre vida gràcies a...
Al cinema, una d'elles la va interpretar la Diane Keaton, per tant, havia de tenir ja un carisma especial. Evidentment, no volem deixar-les de banda, ni molt manco, Catalina Bolena, na Sara Adán i na Carla Gràcia, que acompanyen, coprotagonitzen en David Ordinas, en Joan Manel... Joan Maria, perdona, Pasqual, i en Toni Pons. En aquesta torna a la tocar Sam, que després al cine li van dir Sueños de seductor, i durant un temps, quasi se deia més això de Sueños d'un seductor que tornen a tocar Sam. Però bueno, que l'obra de teatre seria així. Per cert, que a la pel·lícula ella mai no va dir tornen a tocar Sam, sempre se li ha atribuït a l'actriu. Va ser com una cosa que se va dir que si ella ho havia dit, que si després ho deia tal, i és una frase que en realitat no torna a tocar Sam a Casablanca, no se diu mai.
No se diu.
És ben curiós, i tothom diu torna a tocar Sam.
Si no, no m'ero ben trobat, no? Li diu alguna cosa parescuda, li diu, allí le diu, toca-la,
no,
tal. I de fet, en un moment li diu, deixa de tocar això, perquè li diu records que no són.
Per tota la vida s'ha dit una de les frases més famoses de Casablanca, i és una frase que mai no s'arriba a dir a Casablanca, i era més famosa amb lo de l'inici d'una gran amistat i sempre nos quedarà a París i tot això, pues torna a tocar Sam, és un títol d'en Woody Allen i en realitat no se diu a la pel·li. Ja, més informació sobre aquesta comèdia que és embogida al límit ja, eh?
Me l'apunt per jo en saber més que tu, que això.
Vale, perfecte, ja està. Mira, veus, aprofita tot.
Mira, aquí, no, això és reciclatge total.
David Ordines, Toni Pons, grans, tots dos. Moltes ganes de veure-vos junts en tot aquest repartiment damunt l'escenari. Gràcies, estimats.
Gràcies.
Salut.
Gràcies.
11 d'abril a les 8 i 12 d'abril a les 6 al Teatre Municipal Xes Fortesa. Ja sabeu, si voleu riure, si voleu passar-ho bé, i si voleu recordar aquesta meravella que és Casablanca, també. The future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The world will always welcome lovers as time goes by.
IB3 Ràdio és cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, IB3 Ràdio.
I continuem a la vida, continuem parlant de teatre, Javi, amb un nom propi que torna i jo crec que tots ho celebrem, no?
Sí, Gori Artieda, el van tenir de convidat sí. Perquè fa unes coses interessantíssimes terapèutiques, teatre terapèutic, el psiquiàtric, vull dir, i va venir a contar-nos-ho, però no vàrem poder evitar parlar amb ell del teatre, que feia molt que no en feia. Teatre de Bufons, o la companyia Bufons, que era tot un referent fa ja un parell de dècades, que després se va anar desinflant, de forma com el Guadiana tornava, ens feia riure alguna cosa, després desapareixia una altra... I aquí en directe amb nosaltres a l'aviador ens va dir, m'estàveu fent venir ganes, jo és que ja... tant d'aquests tallers que feia i aquestes coses, i li tornaven les ganes de pujar a l'escenari i tornar a fer els seus monòlegs, les seves bogeries, sus juglaries, concretament.
Què, el saludam o no?
Venga, Gori Artieda, com estàs?
Hola, com anem?
Al final t'has animat, eh?
Al final t'has animat. Ja te vaig dir, La darrera vegada te vaig dir que sí, que també tenia ganes d'aquesta part, que és part de la meva essència, no? La part bufona, gamberra, divertida, de fer coses i fer riure al públic i alimentar-me del públic, també, sí, claro.
Sí. I ho fas per partida doble, perquè no fas res que sigui normal, tu. O sigui, decideixes tornar i tornes en dos dies, però dos dies diferents, un rere l'altre, el divendres 3 d'abril, el dissabte 4 d'abril, a l'escena 101, a l'Arxiduc Lluís Salvador 101, no podria ser un altre nombre, i el primer dia, divendres, fas Juglaries, i dissabte fas La risa nunca es suficiente, espectacle de sketches. O sigui que dos diferents. Perquè, clar, si el primer dia no agrada del tot, agrada el segon. I si agrada molt, doncs el segon ja veurem i venga endavant, no? I a fer riure.
Sí, és que me varen oferir que tenien aquests dos dies i tenia que estrenar un altre espectacle que no me donava temps de preparar-ho i vaig dir, bueno, pues retomaré Juglaries, que és un espectacle, bueno, és a dir, que mescla història del teatre, conta coses interessantíssimes i gambarrades que són, pues, miracles de Jesús, pues, contats des del punt de vista del bufó.
I absolutament, absolutament irreverent. Això sí que...
Sí. Bueno, claro, però jo no és tan irreverent, ja. Però el que passa és que sí, que és molt sarcàstic, política i religiosament incorrecta, però que, bueno, això és la part del bufó, no?
Que
per això... I conta, en el principi faig una introducció que conta per què els mataven i els torturaven, i això ho relaciono amb en Jesús, que per jo va ser el primer jove de l'era cristiana.
Ah, bueno, ja comença aquesta irreverència, per molt que diguis que no és tan irreverent, dir que era un jove en Jesús, jo no sé el que pensarà més. Bueno, ja ho adverteixes al cartell, el monòlogo sí. Que no escucharàs en missa. No sé si tu vas molt a missa o no, però a mi em sona que Juglaries no s'escolta. No, a una església.
No. De fet, bueno, hi ha una part que sí que els van deixar entrar un temps en els joglars de sigles i no ho compt perquè si no se fa molt llarg i després els van treure. I jo vaig tenir la sort d'una capella de psiquiàtric mateix poder representar 500 anys després una jugleria tal qual feien els joglars dins l'església. O sigui que vaig tenir el privilegi de poder-ho fer. I, bueno, sí, aquestes jugleries, aquest... I el dissabte és una altra cosa totalment diferent, que sí que és molt, és a dir, en l'estil que fèiem a Provocactores, de bufons, esquetxos, també gamberros, és a dir, molt diferents, i que també, bueno, també toquen temàtica un poc crítica, no? I, però reflexiva, però des d'un punt de vista molt gamberro, molt gamberro.
I aquest és més variat, no?, de temàtica, bueno, són esquetxos independents i tots són teus?
Sí, bueno, excepte la darrera escena, que és un text molt un diàleg que faré amb una alumna, una actriu professional de l'ESADIP, i que ho faré amb ella. No vull dir el nom de l'actriu, sí, és Priscila Corbacho, Priscila Gómez Corbacho, i, bueno, que també ha participat en moltes coses a nivell institucional. I farem una escena molt divertida, un tipus sainete, i que també dona, pues, molta varietat a tot l'espectacle. És com si fos un espectacle de això, cafè teatre, revista, cosa així.
Jo me referia a si tots els esquetxos són escrits teus, que tu els defenses tots, sí, però són, has recuperat aquells que vares fer per Provocactores, com deies, per bufons, o alguna de les coses que escrius són escrites ara, són novedats al teu repertori?
Bueno, hi ha una que es diu La lista d'espera, que aquesta, sí, només la vaig representar una vegada, i l'he volgut retomar perquè està, per jo, molt divertida, molt visual, i però sí, és a dir, tot el que sabeu a La risa nunca es suficiente, excepte la darrera escena, tot és meu, sí.
La risa nunca es suficiente, mirant el pòster, que és com una referència a James Bond,
perquè sí, això sí, sí, no?
Perquè vaig treure de referència...
Vas sobrat de referències, tu, eh?
Sí, bueno, és a dir, no hi ha nada nuevo bajo el sol, sempre copiant coses, no? I això ho vaig treure de la pel·lícula de James Bond, El mundo nunca es suficiente.
Ja. És que te veig, però clar, amb un plàtan en lloc de la pistola. En
claro,
fi, que...
Dir, això. Home, claro.
No, això.
Ja, teníem que treure
el teu estil, el teu estil, veu, evidentment, veu dels bufons, dels joglars, però també del clown, de l'stand-up clàssic. Defineix-te tu una miqueta.
Bueno, pues mira, és a dir, sí, és a dir, jo tinc moltes referències, sobretot, d'en Dario Fo, d'en Pepe Rubianes...
No està malament.
D'en Rafael Álvarez el Brujo,
oh,
no?
Por favor.
Sí, Gaf, és a dir, de qualque manera, ha xocolat de tot això, sí, perquè m'agrada el seu estil, i quan veus una cosa que dius, hòstia, això m'agrada molt, és perquè normalment se me pot adequar. El Brujo, pues, té el seu estil que mescla clàssic i després coses, fica coses d'actualitat. El Rubianes, pues, ha sido mi inspirador i mi maestro, el grande, i en Dario Fo, pues, a un nivell com més teatral, més, bueno, com el Brujo, però més anterior, un tio, pues, amb una trajectòria literària i teatral brutal, no? Home, i després, no, claro, els hermanos Mars, sí, la companyia no, Joglar...
Tu no te poses per res, vaja, o sigui que no. Els referents que tens no són de passada per aquí, sinó que, déu-n'hi-do, des del Premi Nobel, des del Premi Nobel, no, els grans clàssics...
Des del
clàssics,
Premi Nobel,
Dario Fo... A tots els altres clàssics, sí, sí.
Que sí, hombre, és que sí, si hay que copiar, se copia los buenos. Ah,
home, pues, no ho dubtis.
No ho dubtis. I ara ja s'ha acabat en James Bond, o sigui que ja, pues ja està, ja ho tens. Ja ho tens.
S'ha acabat en James Bond, que bueno, algo té que veure, és com si fos un superagente especial que tiene muchas misiones que resolver en aquest 75 minuts que dura la funció.
75. Escolta, i això és una retrobada efímera o ara ja tenim, si aniràs traient coses noves i te començarem a veure pels escenaris?
Tengo dos meses en cartera, que espero en dos o tres meses ya podrá hacer los otros. Sí. Y es decir, tener un repertorio. Pero sí, sí. Sí, porque he visto que a part de que esta parte terapéutica que vam xerrar quan vaig venir, és a dir, la part meva essència de fer riure, sí, m'ajuda molt a jo a viure i crec que ajuda molt a la gent a viure millor, perquè el riure, pues, és una cosa, pues, jo crec que a vegades infravalorada en lo sanadora que és.
Ja. Escolta'm, i
dins... Però sí, que retomo.
Retomes. Ara te veurem més sovint. Escolta, dins el teu capet, aquest ple d'idees i de rialles, a qualque racó i cap està la possibilitat de recuperar la companyia Bufons, a més de tu mateix, els teus companys...
Ja, mira, ara que ho dius, està, sí, dins el meu cap està. No sé si aconseguiré seducir, manipular en els antics components, perquè, clar, és a dir, jo m'estoy poniendo ja les piles muy alto, sí, anem si voldran, en Joan Carles i en José Luis, el meu germà,
el teu germà,
Joan Carles,
sí,
Montaner. Y pero en cas de que no, yo lo digo aquí ya públicamente, sí, buscaré las alternativas, porque yo creo que, es a dir, modestia aparte, sí, que teníem uns espectacles que te cagas.
Sí. Per això, vos senyora, en Javi, vos senyora,
claro,
molt, i
claro,
sempre
vos
demana.
Vaig riure molt en aquella època i a mi no me'n sobren de rialles, o sigui que les vull utilitzar totes.
Estan acabant, chicos.
Gori, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Divendres 3, Juglaries, dissabte 4 d'abril, La risa nunca suficiente. Escena... Gori Artieda.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Salut.
Vinga, ens ha tingut aquí en directe i avui acabem amb la música de Psiconautes, concretament amb el tema La llave, que forma part d'aquest discàs, que és Jungla. Vagi bé aquest dies de festa. Nosaltres tornem la setmana que ve.
Tengo la puerta. No hay puerta sin llave. Ni llave sin puerta. ¿Quién tiene la clave de la transparencia? ¿Quién cruzó los valles? ¿Quién rompió la cuerda? Sal a la ventana de una mano cierta.
No,